dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Koa és la transcripció fonètica en japonès de kore, que vol dir equilibri, però també centre, nucli. Fa més de 7 anys que tant el Fito Florenza com l'Anabel Fernández treballen sobre el concepte de salut integral, un concepte que aquí a la Primera Pedra ens agrada molt i que, a més, ells són els creadors d'un mètode, sota el mateix nom, Koa, que mitjançant tres fases et mantenen en bucle de millora contínua. En volem parlar amb tots dos, Fito Florenza, Anabel Fernández, benvinguts a tots dos.
Moltes gràcies, un plaer. Gràcies.
El centre es diu Koa, que ja hem dit el que vol dir, però tu, Fito, estàs més especialitzat en la part tècnica i tu, Anabel, amb la part més de nutrició i dietètica. Mm-hmm. Però expliqueu-nos primer, vosaltres dieu que el vostre centre pretén que es generin bons hàbits. És el més difícil de generar, no? Bons hàbits, és a dir, tots propòsits ens en fem molts, però mantenir-los constants és el més difícil.
És el més difícil, però l'únic camí. És el camí de veritat perquè siguin sòlids. Llavors, bàsicament, i en resum, es tracta d'implementar hàbits des del plaer o des de l'amor, com diu l'Anabel, i no tant del càstig. Això que pot semblar una cursilada és molt important.
No, no, i tant que ho és fonamental.
Perquè si no tens bones sensacions, no instaures. I si treballes des del càstig, només la imatge, els paràmetres de pes, això no té bon final, fomenta comportaments fins i tot obsessius, etc. I simplement no funciona per fer una societat més saludable, malgrat la sorra que podem aportar.
Clar, nosaltres pensem en això de la creació de bons hàbits, sabem que és molt difícil, que és el més difícil, però vosaltres heu generat un sistema que parleu de tres fases diferents: l'adaptació, la transformació i la integració. A veure, aquí m'explica totes tres de manera molt simple.
Bueno, l'adaptació al final és començar des dels hàbits que tu mateix ja tens. O sigui, en lloc de proposar una cosa molt allunyada de tu, estudiem quin és el teu cas i comencem a fer petits canvis a la base, perquè al final tu comences a preparar el teu cos i també la teva ment per a la fase de transformació.
Per tant, és una aplicació molt, molt, molt concreta i molt personalitzada. És a dir, aquesta planificació no val per tothom, sinó que vosaltres la personalitzeu.
Exacte, exacte, que també creiem que és l'únic que funciona, no? És a dir, per exemple, en l'àmbit de la fisioteràpia, doncs, com diuen molts fisioterapeutes, no hi ha lesions, sinó lesionats, no? Cada cas és un món. Llavors, al cap i a la fi, en concreció, a banda del que ha dit l'Anabel, el que fem és escoltar la història, simplement, clínica, de salut, si fumes, si no fumes, si tens problemes cardíacs, lesions, etc., un historial d'hàbits i a partir d'aquí tracem el pla i normalment testegem, no?, en medicina de l'esport, entrenament i en nutrició deixaré que ho expliqui l'Anabel perquè potser no són tan importants els paràmetres tangibles per no fomentar una implementació d'hàbits des del càstig.
Clar, exacte. A veure. Però ara estàvem a l'adaptació, la transformació. Com la fem, aquesta transformació?
Clar, al final, hem d'adaptar el cos per treballar, per exemple, en entrenament, que és la meva especialitat, tot i ser el director tècnic global, per exemple, en la intensitat a intervals. Llavors, a banda de que molts estudis diuen que el high intensity training, no, l'entrenament intensiu intervàlic, dona molts bons fruits en paràmetres de la salut, has d'estar preparat per això. Llavors, la primera fase és una adaptació biomecànica, de molèsties, del cor, baixar la freqüència cardíaca, de repòs, de millorar la son, la fama emocional, bla, 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 bla. I a la segona fase és la part més, potser més crítica, més el que seria convenient fer, però que abans no estaves preparat, no? La part potser més intensa, que ningú s'espanti, que no matem a ningú i tot ho mesurem. I sempre hi ha evidència científica i els 20 professionals que conformen el nostre equip, per cert, tots tenen com a mínim la màxima formació universitària i estem actualitzats, en aquest cas, inclosos nosaltres.
Ara fem els tres passos. Primer, adaptació, transformació i la integració, que és l'última.
Sí, la integració al final és quan ja hem fet aquests passos, no? La primera adaptació, doncs com ha dit el Fito, per exemple, si algú cal que treballi doncs una mala relació amb el menjar, l'haurà de fer primer amb l'adaptació per poder fer la fase de transformació on treballem tots els hàbits, i després a la part de nutrició, per exemple, el que fem a la fase de transformació és provem diferents estratègies i anem veient quina s'adapta millor a tu, i al final a la fase d'integració el que fem és que aquests hàbits que potser a l'inici han pogut ser una mica costosos, ja estan integrats en el teu dia a dia, ja no costen tant, llavors ja són una cosa plaentera per tu, et donen plaer i llavors els vols mantenir amb el temps.
Uh-huh. Ara estàvem parlant de la nutrició, ho hem anat barrejant, però és que de fet vosaltres tracteu tant la part física de nutrició, que també seria, afectaria la part física, però també una part de coach i també un procés integral, que també parles de medicina de l'esport, de fisioteràpia, per tant entra en diverses disciplines.
Uh-huh. Sí, 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 sí. Són cinc àmbits els que has citat ara mateix. Tots tenen relació. És cert que l'equip nucli és medicina de l'esport inicial per fer una sèrie de testejos de cara a la salut i de cara a prescriure l'exercici adequadament, la nutrició i l'entrenament. Paral·lelament, és cert, com has comentat, la part mental, que, per exemple, la fam emocional, que és molt elevada, no?, en aquest país i en el món en general, no?, i això ha explicat molt ràpidament, és bàsicament, doncs, de vegades, abans de sopar, un té ganes d'ingerir, doncs, greixos saturats, sucre, sal, o de vegades sopo i sento que no em sacio i necessito ingerir sucre, perquè al final, dit de forma resumida, repeteixo, busques dopamina fàcil i ràpida, no?, una recompensa, però al final l'arrel es diu ansietat, i això ho treballa un psicòleg. Doncs aquest és un cas concret pel qual la nutrició aniria lligada a la part mental.
Clar, perquè quanta gent que ens està escoltant ara haurà dit, sí, sí, jo vull canviar els hàbits, però és que estic fart, o sigui, porto tota la vida intentant-ho, i al final, passo. Això és el que lluita vosaltres. El problema de base, és a dir, garantiu que realment s'entrarà en un procés de millora i que, a més, vosaltres parleu de bucle, no?, de que és un procés de tres fases que després torna a començar superant-se una mica més. Això és fantàstic si s'arriba, no? Teniu, a més, porteu 7 anys, o sigui que teniu una certa, ja, exemples de garantia, no?
I abans, com a autònoms i treballant sempre amb aquest multidisciplinar, 15, l'Anabel i jo, per exemple. No?
Uh-huh. Quin creieu que és el secret que fa que tot, com a mínim, arribi a bon port?
Per mi és, al final, el que vol dir COA, que és posar la persona en el centre. En lloc de tenir un mètode al que la persona està d'adaptar, nosaltres agafem a la persona, la posem en el centre i nosaltres ens adaptem a la persona. Llavors això fa que cadascú que vingui a COA sigui diferent i que la forma de treballar amb ell sigui diferent, i això, evidentment, ens apropa més a l'èxit que si intentem que algú s'adapti a una forma de fer igual per tothom.
I aquí afegiria allò que primer és formació dels professionals, perquè malauradament en els nostres àmbits hi ha molt intrusisme. Després treballa amb equip i sobretot centrant-nos en les sensacions, no? És a dir, més enllà de que al final objectivament per fer un estudi hauràs de mesurar una freqüència cardíaca màxima, un percentatge de greix, de múscul, etc., que no sempre en el cas de la nutrició, al final el que importa és com aquests paràmetres milloren amb bones sensacions. És a dir, l'evidència pot dir que has de treballar intens a intervals, però si a tu et genera, vens de 20 anys sedentari, fas zero activitat física, i això et genera una mala sensació, ostres, com cansa, això és extenuant, això no és per mi, no ho hem aconseguit. I després, i per últim, sempre tens dues opcions, no? Com a professional, treballar sobre el que una persona no especialista vol, perquè és el que ens venen, no sé, doncs potser diferents marques d'ultraprocessats o el que sigui, de suplements, etc. No ho sé, m'estic inventant. O tens l'opció de poder comunicar bé què necessites a la persona, nosaltres com a professionals, treballant-ho des de la realitat i des de les bones sensacions. I això és l'única forma que contemplem nosaltres que funciona i que és vàlida.
Una fórmula que no sé si és molt, t'ocupa molt de temps? És a dir, una persona que vulgui realment canviar els seus hàbits, quants de dies haurà d'estar al centre? Quant de temps estimeu que la persona podrà arribar als seus objectius? Un any, parleu? O amb quins termes estem parlant?
És que depèn molt de cada persona. Al final, home, mínim per començar a notar uns canvis, nosaltres sempre diem que 3 mesos és el mínim que hauries de començar a implementar, però sí que és cert que cada persona, cada objectiu pot ser molt diferent i potser tu vens només a agafar, pues no sé, hi ha gent que és vegetariana i vol venir a veure si està realment portant una bona alimentació, varia una miqueta més, i potser això és fàcil perquè ja té una bona base, i una altra persona potser comença des d'una base molt més baixa i vol arribar a un punt molt més elevat. Llavors, aquesta persona pues, potser necessita una progressió i no pot fer un 3 mesos, sinó que comencem, fem les primeres 3 fases i quan arribem al final el que fem és reavaluar els objectius, perquè moltes vegades els objectius inicials quan han passat un temps ja no són els mateixos. I això és important.
Els baixem normalment o què?
No, no és que se'ls baixem, és que els canviem. Potser has viscut els canvis i potser dius, mira, pues, això que pensava que era tan important no ho és i això altre que no ho veia sí que ho vull. I llavors anem reavaluant i canviant tot això.
Doncs ja ho tenim clar, el mètode COA, que és aquest centre en el que el Fito Florença i la Anabel Fernández estan, el Fito com a director tècnic i la Anabel com a directora de Nutrició i Dietètica, un centre en el que es practica la salut integral, és a dir, des de totes les disciplines. Moltíssimes gràcies a tots dos. Mirarem de tenir bons hàbits, però si no, vindrem a demanar-vos consell.
Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer estar amb tu, Noemi.
Doncs que vagi molt bé. Adéu-siau.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Aquest cap de setmana us fem una proposta literària que, segons l'Eva Comas Arnal, és una de les novel·les més originals que s'han publicat a Catalunya en els últims anys. Es tracta de Cervantes Park, Cervantes amb B alta. La signa l'escriptor Carlos Robles Lucena i la publica l'editorial Navona. Bon dia, Eva.
Hola, molt bon dia.
Home, la pregunta és evident, no? Primer,
sí.
Cervantes escrit en B alta.
Sí, sí, perquè resulta que no hi ha firma del gran escriptor Miguel de Cervantes escrita en B baixa, que és com habitualment l'hem estudiat, no?
I l'hem llegit
i tenim el Quixot allà ben enquadernat.
Exacte.
Amb l'edició aquesta. Doncs no, mira, a la pàgina 96 del llibre, ara te l'ensenyo perquè el vegis, hi ha la signatura de Miguel de Cervantes amb B alta.
És veritat.
Perquè en aquella època no eren tan rigorosos, a començaments del 17 no eren tan rigorosos amb l'ortografia. De fet, quan es refereix al Caballero de la Triste Figura, que és el Quixot, Cervantes tant de vegades ho escriu en B alta com ho escriu en B baixa. I es queda tan tranquil, no? Llavors, una manera així de ser una mica reivindicatiu, no, provocador, per dir-ho d'alguna manera, a l'hora de posar aquest títol, no, per part de l'escriptor, és posar-ho en B alta. No sé si recordes, a mi em va recordar molt que fa potser 20 anys, ja estic parlant de fa molt temps, l'Illa Diagonal va fer una campanya de publicitat de les rebaixes, i escrivien rebaixes amb B baixa,
clar.
Una mica per ser provocadors, per cridar l'atenció, sí. I la gent hi anava i a sobre dels cartells escrivia la B alta, no? Corregint una mica.
Però
una
jo crec
mica
que Juan Ramón Jiménez em sembla que també era, que la G i la J també les utilitzaven indistintament, no?
Sí.
Sense seguir l'ortografia.
Sí, de fet, o sigui, aquesta obsessió per ser tan absolutament rígids i correctes i fixar-se en que tot sigui excel·lent, és nostre, no? Excel·lent pel que fa a la forma, a l'envoltori,
sí, sí.
No?
A la forma,
en el
a la forma,
fons, Cervantes el que li encantava eren les aventures, era jugar amb el personatge, ara el porto cap a Barcelona.
Afortunadament per tots
sí.
els que
sí.
han pogut després disfrutar-lo, no?
Exacte,
perquè aquí estava la gràcia.
I deixa'm dir-te una cosa, que és que de fet, el títol de Cervantes Park no només és el títol del llibre, sinó que és el títol d'un parc d'atraccions que es construeix a dintre de la novel·la. I és un parc d'atraccions que, clar, pel seu nom, està lligat a obres literàries, és a dir, totes les atraccions tenen a veure, doncs, per exemple, amb Jane Austen, amb Shakespeare, amb Cervantes...
Fantàstic. Per tant, ens estàs ja donant una línia argumental d'aquest llibre, no?
Exacte.
Això és el que explica aquesta novel·la.
Sí.
Perquè dius escenari ha de ser superinteressant, però quins han estat els llocs que t'han resultat més atractius?
Sí. Mira, només al començament de tot del llibre hi ha un mapa, que a mi... O sigui, com a l'Illa del Tresor, saps?
Sí,
eh? De Stevenson, que et posin un mapa i és fantàstic. I llavors, per exemple, hi ha la nòria dels pronoms, la nòria de los pronombres, perquè no oblidem que el llibre està escrit en castellà, no? O, per exemple, l'arxipiélago de les Islas Estranyes, o l'arxivo de la ficció, no? I llavors hi ha quantitat de històries que passen a dintre d'aquest parc, que hi ha un parc abandonat, on hi ha animals, etc, i hi ha el cuidador del parc, que es diu Jacobo Expósito, no? I després tota aquesta història està lligada amb un altre personatge, que es diu el comissario, que és el que va tenir... Havia de fer una tesi doctoral sobre parcs d'atraccions i se'n va viatjar per tota Europa a buscar la Nòria del Prater, a buscar els parcs, no?
Els
i després
parcs.
Doncs decideixen de construir-ne un, no? I aquestes dues històries estan explicades en paral·lel. I una mica a mi, més que un lloc en concret, que si m'ho has de... O sigui, si m'has de dir a mi, potser m'agrada la part més realista on se'n va a Viena i descriu tota aquella Viena del tercer home i tot plegat, més que un lloc en concret, el que m'agrada molt d'aquest llibre és la seva voluntat d'estar jugant amb la literatura, amb la ficció, no? Sembla que entris en una classe de literatura, perquè es nota moltíssim que l'escriptor ha anat a classes de literatura, però a més amb aquesta voluntat com de jugar, no? Perquè està tot ple de referències a l'Odissea, als personatges de l'Odissea, però que a més es nota que li agrada molt, no?, amb l'escriptor.
Es nota que li agrada i fa que t'agradi també.
Exacte.
Carlos Robles Lucena, qui
sí.
és? Explica'ns una
doncs
mica de l'autor.
És un escriptor de Terrassa, que més o menys deu estar també cap als 45 anys, més o menys, i que pertany... A mi m'ha recordat moltíssim, moltíssim a un altre escriptor que es va fer molt famós, deu fer un parell d'anys, que es diu Miki Otero, que va escriure un llibre que es diu Simón. L'estil s'assembla molt, és un estil com molt juganer, però en aquest cas hi ha aquest joc, no?, i aquesta barreja de ficció i de realitat la porta fins a l'últim extrem, no? És la seva primera novel·la i, clar, per ser escrita amb 45 anys, com a primera novel·la és tard, el que passa que havia escrit altres coses al davant. Havia escrit contes, per exemple, o és l'autor de No pregunten por Gagarin, que és un altre llibre que va treure amb T-Menos Edicions, no? O sigui, que és un escriptor que arriba tard, arriba gran a la seva primera novel·la, però que ens descobreix com una novel·la així molt, molt jove, d'esperit molt jove, que és una cosa que sorprèn, no? I que està realment molt bé.
Per tancar l'estil, què trobarem?
Doncs molt curiós, a mi m'ha agradat molt l'estil perquè hi ha una mica de diàleg, però una de les coses que més m'ha sorprès, ara t'ho estic buscant, a veure si ho trobo, però està ple de paràgrafs que només són una única línia, no? I això fa que la lectura...
Frases
sigui...
curtes.
Exacte, frases molt curtes, sigui molt àgil. D'entrada, sembla que, com que hi ha tanta ficció que no saps massa bé on passa, dius, ai, que potser és difícil
ai,
de seguir, no? Però l'estil fa que sigui molt, molt ràpid i molt àgil i, per tant, fantàstic a l'hora de llegir-lo.
Doncs aquí tenim aquest títol, Cervantes Park, amb B alta, curiosament, sí, de Carlos Robles Lucena. Eva, moltíssimes gràcies. Ja tenim lectura per aquesta setmana,
sí,
o sigui que d'aquí 15 dies ens tornem a trobar.
I tant.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Tinder ha fet 10 anys, una aplicació que et permet trobar gent que està buscant parella. Durant aquesta dècada, l'aplicació ha revolucionat el món de les cites i els usuaris d'aquesta aplicació troben pretendents lliscant el dit a la dreta, si algú t'agrada, o a l'esquerra per passar al següent perfil. Un gest que, diuen, fins i tot arriba a generar addicció. Liliana Arroyo Moliner, doctora en Sociologia i especialista en Innovació Social Digital, és l'autora de l'assaig Tu no ets la teva selfie, nous secrets digitals que tothom viu i ningú explica, i la tenim amb nosaltres. Bon dia, Liliana.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Amb ganes de parlar de Tinder, perquè quin és el secret d'aquesta aplicació que la fa la de referència per lligar? De fet, hi ha qui diu que s'adjudica ella mateixa més de 8.000 milions de connexions.
Sí, el que té Tinder és una fórmula molt antiga on bàsicament el que planteja és com una estanteria de supermercat, no? És a dir, al final és la màxima expressió de la nostra marca personal, no? Orientada, diguéssim, amb la voluntat d'on deixar de trobar una parella, doncs una parella sexual, un encontre fortuit, el que sigui, no? Llavors, clar, ajunta diferents al·licients. Un és, doncs, el que tu vas a buscar aquesta aplicació, no? Que és aquesta companyia, és aquest vincle, aquesta connexió amb una altra persona, que la comences en digital i, en principi, no? Si hi ha èxit, si hi ha el match, diguéssim, si hi ha aquesta connexió, doncs hauria d'acabar en presencial. I per fer-ho t'ofereixen la possibilitat de destriar moltíssim abans de decidir que quedes, no? Llavors, diguéssim que el que fa és accelera o es genera una drecera a un perfil que a tu t'agradi, no? És a dir, si tu tens clar quines característiques tenen les persones que tu t'atrauen, doncs diguéssim que pots filtrar, no? I anar molt directe allò que tu estàs buscant, clarament.
Perquè mirant una mica cap enrere, jo pensava, això seria una mica el que en el seu moment van ser les agències matrimonials?
Exacte, és exactament això, no? És a dir, tu al final tens un catàleg de possibles vincles, de possibles contactes, on tu poses les teves preferències, no? I, a més, és recíproc, no? Perquè tu poses les teves preferències, però, és a dir, tu busques a través de les teves preferències, però tu també t'exposes, no? I mostres el que tu vols ensenyar, la imatge que vols projectar, també per atraure, doncs, uns perfils o uns altres, no? I aquesta identitat, diguéssim, que pot ser dinàmica i pot variar.
Sí. A més, tot darrere d'aquesta pantalla, que és el mòbil, i que potser ho facilita més que una agència matrimonial en la que hi havia un cost, també hi havia, havies de fer el gest, i potser no hi havia tanta cultura d'aquesta selecció tan directa.
Exacte. Jo crec que una de les revolucions, no, que ens passa quan s'apifica tot, és a dir, quan apareixen apps per totes les esferes de la vida, també aquesta dels encontres sexuals, el que ens passa és que anem directament com a la despersonalització, no? I a la sensació de guany d'autonomia, no? O a la sensació d'anonimat, no? És a dir, jo puc estar a Tinder sense que ningú ho sàpiga, no? Tot i que a vegades, doncs, hi ha accidents en els que, doncs, exparelles, no? I això se n'ha fet molta mofa, doncs, en sèries o en produccions culturals, doncs, què passa quan una parella ho trenca i després els dos troben que estan a Tinder, no? O en alguna aplicació de cites d'aquest estil. Però diguéssim que el que fa és que democratitza aquesta possibilitat de fer aquesta tria. No? És a dir, hi ha molta gent i sobretot hi ha perfils molt joves que la fan servir i perfils més madurs, perfils més adults, on diguéssim ja no estan per tonteries, ja no tenen ganes, doncs, de tots aquests preàmbuls o d'anar provant i anar descartant. És una forma com molt eficient d'anar directe al gra i mai millor dit, no?
Clar, però moltes vegades hi ha també mentires, no?, darrere d'aquestes aplicacions. Es diu que ells menteixen molt en l'alçada i el salari, i elles en l'edat, que no sé si és ben bé així, i això segons un reportatge del País. O, per exemple, ells fan el doble de likes que les dones. Una dona fa un 14% de likes en els perfils que ella visita i els homes un 46%. Però centrant-nos més en la part de mentides, clar, aquest és, potser seria la trampa de Tinder, no?
Sí, exacte. És la trampa de qualsevol perfil no verificat en una xarxa social. Al final, Tinder no deixa de ser una xarxa social. El que passa és que el nex comú de totes les persones que estan allà, doncs, és aquesta cerca, no?, d'aquestes parelles sexuals. Llavors, al final, el que t'ofereixen és un aparador on tu pots mostrar el que tu vulguis. I aquesta és part de la gràcia, no? És a dir, on ens sentim relativament lliures per mostrar allò que volem, per manipular la nostra identitat i, al tanto, manipular no des del punt de vista pejoratiu, necessàriament. El que sí que és cert és que moltes vegades, doncs, ens alenta, no?, aquesta capacitat de mostrar un jo que potser és més, s'acosta més al jo que ens agradaria ser, no?, que no pas el jo que som realment, tot i que som molt jos en un, perquè la identitat és una qüestió molt, molt complexa. I aquí voldria dir també que són espais de molt assetjament, vull dir, i això, per exemple, perquè parlem de Tinder, però si parléssim de Grindr, que és la versió on només, no, exclusivament, és per persones homosexuals, no?, majoritàriament homes, per exemple, s'han vist molts episodis de gordofòbia, s'han vist molts episodis doncs, això d'assetjament, de ciberassetjament, no? I de crítiques i d'atacs, i realment són espais on hi ha un culte al cos, hi ha una cultura sobre quins són els cossos desitjables, que crec que tot lo eficient que suposen aquestes aplicacions també són aplicacions que ens descarnen, no? O fins i tot nous fenòmens, noves formes de relacionar-te amb persones, doncs, per exemple, fer el match, no? Decidir que connectes, quedar en hora i lloc en un moment i al final no presentar-t'hi. O veure la persona de lluny i veure que en presencial no es correspon amb el que tu has vist a l'aplicació i directament ja no saludar i marxar i fer veure que no hi has anat, no? És a dir, és veritat que fins i tot ens ha alterat la conducta de com ens comportem quan ens hi trobem, no? Quan ens trobem presencialment.
Diguem-ne que ens pensem tots els preàmbuls, no?
Exacte, és a dir, anem molt directes i ens tornem, és a dir, ens alimenta la part més selectiva i més egoista, diguéssim, del nostre desig, no? Mm-hmm. Perquè ens dona aquesta possibilitat i aquesta és part de la gràcia, no? Que sigui senzilla de fer servir, que sigui un altaveu o un catàleg, un aparador on tu pots mostrar-te explotant les teves virtuts, diguéssim, i on a més, escolta, és que al final quasi et venen garantia d'èxit perquè com que has passat tants filtres, no? O saps tant de l'altra persona que la part aquesta més romàntica d'anar descobrint a poc, doncs sembla que no hi sigui, però no és cert. És a dir, al final és important tenir en compte que el punt de partida, és a dir, si t'ha presentat un amic d'un amic o si t'has trobat a partir de Tinder, pot afectar el resultat final d'aquesta parella o d'aquest encontre sexual d'una manera relativa, no? En el cas de Tinder, perquè hi ha un públic més generalitzat, però sí que és veritat que gràcies a l'èxit de Tinder, que es va popularitzar molt i va com democratitzar, no?, aquest accés a la cerca de cites, després han anat apareixent altres aplicacions com més específiques, no? Mencionàvem abans Grindr, doncs per homes homosexuals, també va sortir una, per exemple, que es deia Guapa, doncs pel col·lectiu lèsbic, el mateix per col·lectiu trans, o també persones, per exemple, que el que generen són comunitats d'interès, que es diu, que és doncs, reunir sota una mateixa aplicació perfils de persones que els agrada practicar un tipus de sexe específic, no sé, per mencionar-ne algun que el públic pugui conèixer, doncs bondage o BDSM o així, no? Llavors, clar, com més específica és l'aplicació, més directa és el vincle i menys sorpreses hi ha, no? En Tinder, com que és general, a vegades pot generar més ambigüetats. El que està clar és que ha tingut molt èxit, que inicialment, fa 10 anys, era com vergonyós, no? Feia vergonya, la gent li costava molt admetre que estava a Tinder, no? I sempre era, no, perquè ho he deixat amb la parella, llavors les amigues m'han obert Tinder, no? Però ara cada vegada està més acceptat que és una via més doncs, de contacte, igual que doncs, fem intercanvi d'objectes, no? I productes de segona mà, o fem intercanvi de cases, o fem mobilitat compartida. No? Doncs és un exemple més de com la nostra vida s'ha apificat.
Exacte, i hem entrat en aquest món digital. Tu ara estàs a punt de treure el llibre Bienvenido Metaverso, amb interrogant, un llibre editat per Net, i que suposo que també reflexiones sobre això, no? És a dir, estem anant cap a un món tan virtual que al final viurem en el metavers? Cap on anem?
Exacte, aquesta és una de les preguntes a partir de les quals arrenca el llibre, no? De Bienvenido Metaverso, on l'interrogant és molt gros, diguéssim, on hi ha molts interrogants i de fet la naturalesa del llibre és està escrit a quatre mans, soc jo que soc sociòloga i amb el José Ramón Ubieto, que ell és psicòleg lacanià, i el que fem és establir una conversa obrint dubtes, no?, sobre el cap a on anem en determinats aspectes, però sobretot pensant en quin és el valor de la presència, de la presencialitat, del contacte humà, del contacte físic, no?, del compartir un espai ara i aquí en un entorn digital, no? Perquè és veritat que el temor o la gran por és que ens virtualitzem fins a cert punt que pràcticament el cos deixi de ser important. Jo crec que l'exercici que hem de fer és aquest, és a dir, negar que el digital ha vingut per quedar-se és ja d'un altre segle i diguéssim que el que ens queda és construir quin és l'entorn digital que volem, què desitgem, i crec que l'experiència de Tinder i d'aquestes noves formes de relacionar-nos o de maleducar-nos, no?, respecte a com tractem els altres quan es converteixen en un objecte, una estanteria digital, ens poden fer reflexionar molt i ens poden donar moltes pistes sobre quin és aquest entorn digital en el que volem viure i, sobretot, com ho combinem sense menystenir tota la part presencial, que aquesta és, serà i difícilment deixarà de ser imprescindible.
Segur, segur que sí. Doncs tot un món que no s'acaba mai, per tant, Liliana, crec que tindrem més converses perquè, com dèiem, hi ha molts punts a reflexionar. Moltíssimes gràcies, Liliana Arroyo Moliner, que ella és doctora en Sociologia i especialista en Innovació Social Digital i que, a més, és l'autora d'aquest llibre que dèiem ara, que és Tu no ets la teva selfie, nous secrets digitals que tothom viu i ningú explica, i que ara treu aquest llibre també molt interessant que voldrem tenir entre les mans. Bienvenido Metaverso. Liliana, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Repetim com vulgueu. Fins aviat.
Fins aviat.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Mira, un 24 de setembre, però de l'any 1948, naixia a Barcelona, al Poble Sec, el galàctic Jaume Sisa. I això és el que podien sentir els seus pares a la ràdio. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. Nature Boy del Nat King Cole, que si els pares d'en Sisa no l'escoltaven a la ràdio, segur que la podien ballar els embalats, tot i que en aquella època, 9 anys després de la Guerra Civil, estaven per poques celebracions. I aquí, quina cançó sonava a la ràdio de l'època?
Es más noble, yo lo aseguro, y ha de causarle la mayor emoción ese beso.
El beso de la Española, Miguel de Molina. Quina cançó sonaven aquí. Allò de la Española, cuando besa, que besa de verdad. Jaume Sisa plorava com tots els nadons, però estic convençut que va aprendre a riure sentint aquest tema. Bé, els receptors de ràdio d'aquell temps encara eren els voluminosos endollats a la corrent. Però es va produir un fet que al cap de 7 anys revolucionaria el món de l'electrònica. El 1948 apareixien els transistors obra de l'empresa nord-americana Bell, uns artefactes semiconductors amb capacitat d'interrompre, atenuar o deixar fluir un corrent elèctric. Com diem, al cap de 7 anys aquests elements s'incorporaven als receptors de ràdio, provocant un fenomen de popularització del mitjà mai vist fins aleshores. En aquell temps, la ràdio oferia les programacions en dues tongades, de 8:15 del matí fins a 5:15 de la tarda, una paradeta, i a les 6 tornaven a obrir fins la mitjanit. Calia preservar la migdiada. No cal dir que tant a l'inici com al final de les emissions no hi faltava el Viva Franco i la Riba Espanya de rigor. Tot molt normal. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
La primera pedra @racu.cat.
La temporada passada acabàvem aquesta secció amb el Josep Ferrer a Portugal, i en concret al Cap de Roca, el punt més occidental de l'Europa continental. El Josep és el company nostre dels serveis informatius i guia turístic, i ens deia que ens esperaria en aquest punt en concret per poder continuar viatjant a través de les zones. Anem a comprovar si encara el tenim allà. Bon dia, Josep.
Bon dia, Noé. Doncs sí, virtualment encara estic aquí, perquè jo vaig comentar que aquesta nova temporada, les meves col·laboracions en aquesta secció, començarien des d'aquest punt per poder continuar coneixent la província portuguesa d'Extremadura.
Exacte, i avui a on ens portaràs?
Si recordes, de l'Extremadura portuguesa vàrem visitar el santuari de Fàtima, els monestirs de Santa Maria de la Victòria i del Covassa i la població de Natzaré. Avui completarem la visita a aquesta zona coneixent les ciutats de Sintra, Cascais, Estoril i Lisboa.
Unes ciutats maquíssimes. Comencem per Sintra?
Sí, Sintra és una ciutat que està molt a prop del Cap de Roca. Per tant, des d'allà ens dirigirem a aquesta població. El municipi Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO s'estén al llarg d'una carretera revirada que va des de l'estació de tren fins a la plaça que hi ha davant del Palau Nacional. El patrimoni arquitectònic de Sintra combina els estils morisc, gòtic, mudèjar, manuelí, barroc i un que s'anomena italianitzant. Per poder visitar Sintra cal estar disposats a caminar força per una zona costeruda i sempre envoltada de natura, o bé podem també llogar algun tuc-tuc que ens faci un tour turístic pels principals atractius, com ara el Palau Nacional, que és el més antic de Portugal, o el Palau i Parc de Pena, que fou una de les principals residències de la reialesa portuguesa en el segle XIX i que destaca, sobretot, per les seves formes i coloraines. Si hi heu estat, segur que destacareu això, i si no, ja veureu que us sorprendrà.
De Sintra, torneu cap a la costa?
Sí, perquè a la costa de l'Atlàntic ens espera el municipi de Cascais. Es tracta d'una ciutat de més de 200.000 habitants que a la dècada dels anys 30 del segle passat va ser, al costat de la veïna Estoril, la meca de la classe alta portuguesa, d'algunes famílies reials europees, com l'espanyola, que estaven a l'exili, i de molts empresaris, com Onassis o la família Renault. També va ser el refugi de molts famosos. Avui en dia, tot i que ha perdut pes com a lloc d'estiueig de la Jet Set, és, en detriment, per exemple, de la Costa Blava francesa, continua sent un dels llocs més cars de Portugal. El més interessant de Cascais és recórrer el seu petit centre històric, passant pel Mercat Municipal, la Fortalesa de Nostra Senyora de la Llum o el barri dels Museus, una zona on hi ha prop de 20 llocs culturals d'interès. També és interessant el Far de Santa Marta o banyar-se en els excel·lents platges del municipi. Però per mi, el més típic és fer-se una fotografia al costat de la gegant escultura del rei Carles I de Portugal.
I fantàstic estar a Cascais, de la ciutat d'Estoril, que és una ciutat veïna de Cascais. Què en destaques?
De fet, Estoril és una freguesia o parròquia que pertany al municipi de Cascais. Els afeccionats al motor saben que a Estoril hi ha el circuit on es fan els grans premis de Portugal de motociclisme i de Fórmula 1. Els qui els agrada el joc i les apostes tenen el casino més gran d'Europa, i els qui volen relaxar-se ho poden fer a la platja de Tamariz, amb vista al xalet Barros, un edifici que sembla un castell i que surt a totes les fotos de la ciutat.
I escolta'm, quina relació té el personatge de James Bond amb Estoril?
Segons sembla, l'escriptor Ian Fleming va crear el personatge de l'agent 007 en una estada que va fer a la zona. De fet, la primera novel·la, Casino Royale, escrita el 1953, s'inspira en el casino d'Estoril, i algunes escenes d'aquesta pel·lícula es van rodar en el casino.
I quina millor manera d'acabar el viatge a la capital de Portugal, a Lisboa.
Sí, sens dubte, Lisboa és la joia de la corona d'aquest viatge. La capital portuguesa té un munt d'atractius difícils de resumir en aquest espai. Destaco, però, les visites al monestir dels Jerónimos, la Torre de Belém i el Museu dels Carruatges, el més visitat de Portugal, i que en dos edificis, un d'ells modern, es poden veure desenes de carruatges d'entre els segles XVII i XIX. Però, Noé, saps que a tota visita a Lisboa hi ha dues coses imprescindibles a fer? Vaja, que si no les fem, és que si no haguéssim estat a la ciutat.
Crec que sé per on vas, però va, a veure, digues.
Mira, d'una banda hem de pujar en un dels famosos tramvia que ens permetran salvar còmodament els desnivells que hi ha en alguns punts de la ciutat. I de l'altra hem de provar els famosos pastells de Belém, uns dolços de pasta de full i crema que són originaris del barri de Belém i que al costat del bacallà a la brasa són els reclams gastronòmics, ja ho saps, del país.
Ai, Josep, doncs com gairebé sempre acabem la secció salivant amb les propostes gastronòmiques que ens fas. A veure cap on ens portes el propi viatge. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs fins aquí un parell de setmanes.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Sostenible no només és tendència, sinó que a més ens fa feliç. Així ens ho explica també la Sònia Flotats, que està al capdavant d'aquest magazín digital So Good, So Cute, que justament ens inspira a viure més sostenibles i més feliços. Sònia, bon dia.
Bon dia.
Avui parlarem de Be Real. És una tendència a les xarxes socials. Mm-hmm. Jo crec que ens humanitza. Ens humanitza molt aquesta tendència. Explica'ns exactament què és.
Sí, tal qual. Més que una tendència, és una xarxa social en si mateixa, que diràs, ostres, Sònia, ens vens a parlar d'una altra xarxa social si ja estem prou esclavitzats. Però jo crec que és una xarxa que ens ajudarà, o ens pot ajudar, a viure d'una manera, això, més real, més natural i més sostenible, al final. Perquè les xarxes socials que coneixem, doncs vivim en vides fictícies, en realitat sempre mostrem el millor de nosaltres. Inclús quan no ho volem fer, que volem mostrar-nos més naturals, no és cert, perquè sempre repetim aquella foto diverses vegades fins que ens agrada, li posem un filtre, tallem un tros, l'editem fins que ens agrada i la publiquem, i això crea molta ansietat. Hi ha molts estudis, i no ho vinc a dir jo, que demostren que això ens crea molta ansietat perquè volem viure la vida com ens creiem que la viuen altres persones, i això no és així. Llavors, BeReal és una app superinteressant, una xarxa social, que en realitat no és que sigui nova, va aparèixer a meitats del 2020, perdó, però s'ha posat ara, el 2022, ha tingut un munt de descargues i està creixent molt, sobretot amb la gent jove, amb la generació Z.
Està bé, perquè a més els adolescents i la gent jove és potser la que més susceptible està afectada per aquesta falsitat de les
xarxes. Segur, però jo crec que és que ja comencen a estar fartes aquestes persones i ja està molt bé. Doncs en què consisteix aquesta xarxa social? Només pots publicar una foto al dia, que això ja és molt interessant.
Està molt bé.
I no quan tu vols, sinó quan l'app t'avisa. En secta et surt un missatge i et diu, ara pots publicar una foto, tens 2 minuts per fer-la, i és on estiguis i el que estiguis fent. És a dir, no falsejarem la realitat. I, encara més interessant, obre la càmera del davant i del darrere del mòbil. És a dir, es veu el que tens davant i el que tens darrere. És a dir, no val aquestes fotos tan maques que agafes només un trosset i després tot l'altre és un desastre.
Sí que és la planta tropical al costat, i darrere tens una cimentera.
Exacte. Doncs no, és el moment, la realitat. I totes les teves amistats reben el mateix missatge a la mateixa hora, al mateix moment. És a dir, tothom publica la foto a la vegada.
Ah, que bo.
Que també és com maco, no?, de què estan fent les meves amistats en aquest precís moment. I ja està. O sigui, quan ha passat això, fas la foto, tens 2 intents per fer la foto, no la pots ni editar, ni filtres, ni res, per suposat, és la BeReal, la realitat total. Tens 2 intents, això sí, sempre a primera potser...
Sí, no pot ser que et mogui el mòbil, no? Ni que sigui una qüestió tècnica.
I ja està. I jo crec que és molt interessant i m'agradaria molt que es posés de moda, que desbanqués a les altres xarxes socials, perquè crec que és una manera d'estar connectats, i les xarxes socials tenen coses molt bones, però si les utilitzem en mesura, i aquesta app ens ajuda.
A més, ho has dit i ho has explicat com si tu ja hi estiguessis.
Jo hi estic, home. sí, perquè vaig voler-la provar, clar, per tal, i és graciosa, està bé, és divertida. I...
BeReal, Simplement ficant BeReal.
Exacte, Anna, està en Android i en Apple, o sigui que us la podeu baixar, és gratuïta, per suposat.
Doncs no tenim excusa, volem ser reals.
I busqueu a Sou Good, que jo ja m'he posat Sou Good, Sou Cute.
Ah, sí? Aviam, busquem... Doncs va, a veure si trobem.
Molt bé.
Doncs vinga, que tinguis molt bona setmana.
Gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Mirem el cel, el mirem avui de la mà de la Laia López, que ella és controladora de terra de l'Estació Espacial Internacional, per tant, parlem amb ella des de Múnich. Laia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Volem parlar, clar, si mirem al cel, parlem i pensem de la Lluna, hem de relacionar-ho amb Artemis, que és el gran tema d'aquests últims dies. Què és Artemis?
Doncs Artemis és la primera d'un seguit de missions especials que es faran ara per tornar els humans a la Lluna. Per al futur, segurament establir-hi una base permanent amb una estació espacial que donarà voltes a la Lluna i de tant en tant enviarà expedicions d'astronautes a la superfície. L'objectiu ara és llançar la primera de totes. Tenim Artemis 1, que de fet n'hi haurà 3. La tercera farà allunar, ja no parlem d'aterra perquè estem a la Lluna, doncs allunarà. I l'objectiu, doncs, amb la primera és provar el coet i provar la nau Orió, que és on viatjaran els astronautes. Ara mateix la primera no portarà cap astronauta, en portarà maniquins, però es vol llançar ara a finals d'aquest any. La segona ja portarà astronautes i serà també per donar un tomb al voltant de la Lluna, però no allunarà encara. Aquesta es vol llançar el 2024. I finalment tindrem la tercera, Artemis 3, que es vol llançar el 2025, i aquesta sí que portarà ja persones i farà que allunin després de bastants anys, que les últimes missions d'Apolo van ser el 69, entre el 69 i el 72, doncs per fi tornarem a llunar, a la Lluna.
I per què ara la NASA torna a la Lluna, vol tornar a la Lluna?
Doncs, de fet, és molt bona pregunta. Tothom s'ho pregunta com és que després de tant temps ens tornem a interessar. I l'important de destacar és que no és una repetició del que ja vam fer a Apolo entre el 69 i el 72, sinó que ara el que es vol fer des de la NASA és allunar la primera dona i la primera persona negra, perquè les missions d'Apolo tot van ser homes estadounidens, etc. I també l'objectiu és buscar desenvolupar les noves tecnologies per futures missions, sobre també la possibilitat de començar a planejar futures missions a Mart, i també crear i animar a les empreses a establir un negoci amb vols regulars a la Lluna per estudiar totes les diferents zones de la Lluna que encara no hem explorat.
Mm-hmm, perquè ara hi ha com una competició per anar a la Lluna, també.
Sí, de fet, no, els Estats Units no són els únics, i de fet això també és molt bona pregunta, perquè si ens en recordem, les missions d'Apolo, l'objectiu de qui arribava a la Lluna abans va ser tot per una competició entre els Estats Units i la Rússia, uh-huh. I ara tenim una situació similar, però ara el nostre competidor principal és la Xina, perquè la Xina ja ha aterrat amb èxit 3 missions robòtiques a la Lluna i també està pensant fer una base lunar en la dècada del 2030.
Caram, i quan es llançarà el coet aquí?
Aquesta és molt...
També és una bona pregunta.
Que no crec que ningú tingui
que
la resposta.
No té resposta, no?
S'havia de llançar el 29 d'agost, es va ajornar per primera vegada perquè va haver-hi una dificultat amb la temperatura d'un dels motors. S'havia de refredar fins a cert punt i es va veure que el sensor deia que no s'havia refredat suficient. Al final es va veure que no era un problema del motor, sinó que era el sensor, que el sensor no indicava bé la temperatura. Després es va tornar a ajornar el 3 de setembre perquè va haver-hi una fuita de combustible i ara han estat fent uns tests i sembla que la propera oportunitat serà el 27 de setembre, però no està molt clar, la veritat. Diuen que si no n'és veu, si el temps tampoc acompanyés, el 2 d'octubre seria una altra opció, però justament aquella data coincideix en que el 3 d'octubre es volen llançar nous astronautes cap a l'estació espacial, des del mateix complex on es llencen els coets. Per tant, sembla que tot apunta o molt finals de setembre o jo ja diria octubre, segurament estem parlant d'octubre.
Doncs estarem pendents d'això. No sé, Europa, com hi col·labora en aquest Artemis 1?
Europa té un mòdul de servei europeu que està dintre la nau Orió, que és on van els astronautes, i des d'Europa aquest mòdul de servei dona electricitat, aigua, oxigen, nitrogen, i fa que la nau tingui la temperatura adequada doncs, perquè els astronautes puguin estar-hi. O sigui, Europa, diguem-ne, està portant les condicions favorables a la nau perquè els astronautes puguin viure. I es va construir, aquest mòdul de servei està construït per Airbus, però col·laboren moltes companyies de tots els països d'Europa.
Doncs estarem pendents d'aquest nou pas cap a la Lluna. Laia López, moltíssimes gràcies. La Laia ens entra des de l'Estació Espacial Internacional, des de Múnich. Per tant, gràcies per la col·laboració, Laia. Ens tornem a parlar, a veure què passa.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
La primera pedra.
Joan Maria Morros, que volem anar al cinema. Et sembla bé?
Sí.
I què ens proposes?
Entre altres coses...
Bon dia, eh?
Bon dia.
Bon dia.
Entre altres coses, per això estem aquí.
Exacte.
Tot i que...
Ah, mira, aquesta també molta cosa t'he de dir.
Sí.
La trobo simpàtica.
No sé per què m'ho...
T'ho esperaves,
eh? Esperava, sí.
Ah, està bé.
Però saps què passa? Que és una pel·li que també està en una plataforma.
Ah, perfecte, també em va bé. Només igual anar al cinema que anar...
A veure, diria que aquesta no és d'aquelles que necessàriament s'ha d'anar a veure a un cinema perquè tingui unes imatges...
No fa pinta.
No, és que, de fet, et diria que és una pel·li de la qual se'n podria fer una obra de teatre sense cap mena de problema, perquè bàsicament és tema de molt diàleg, bàsicament són dos actors, tot i que n'hi ha algun altre que surt en algun moment, però és molt, molt, molt teatral. i a més és de començament d'any. Per tant, aquí ens ha arribat el mes passat, i conjuntament amb algunes sales de cinema poquetes que encara es pot veure, pot també estar a Movistar. Per tant, això diguem-ne que
facilita...
Fantàstic,
no tenim excusa per veure-la. Veure-la.
No, i a més t'haig de dir...
A tu t'ha agradat, motiu...
A mi m'ha agradat.
Sí.
A mi m'ha agradat... Un dels motius és perquè surt l'Emma Thompson, que és la qual cosa, i clar, ja soc molt poc objectiu a partir d'aquí. No ho vindria amb el títol de la pel·lícula.
Sí, no
l'hem Good fet. Luck to you, Leo Grande.
I'm Leo, you must be Nancy. May I come inside?
Yes. So I've made a list of things that I'd like to get through. Number one, I perform oral sex on you. Number two, you perform oral sex on me. Number three, we do a 69, if that's what it's still called. Four, me on top. Five, doggy style.
Well, that all sounds very achievable.
I booked enough time.
Aquest és com, així és com comença. De fet,
sí,
jo t'he dit Good Luck to you, Leo Grande, però clar, és Leo. Si diem el títol Leo. En anglès, el diem tot en anglès. Buena suerte, Leo Grande. A veure, ella és una mestra d'escola que ja està jubilada, però que ara és vídua, però que no ha tingut mai a la vida una bona relació sexual. És a dir, no ha tingut cap orgasme, per exemple. I aleshores, a més, és a dir, amb una vida, com ja hem pogut veure, molt ordenada, perquè contracta els serveis de Leo Grande i li diu que és el que vol aconseguir.
Sí,
vull
això. Exacte.
I aleshores ella es queda, en principi, així, una mica en xoc, no? Però, escolta'm, al cap i a la fi, ella es dedica a això. Per tant, anem a fer el que tu vols, perquè tu estàs pagant per tenir aquest servei. Molt professional per part d'ell. Però què passa? Que comencen a parlar. I comencen a parlar, i aleshores a partir d'aquí ja hi entren altres coses. Ella, com que és una mestra, doncs li venen al cap algunes preguntes, etc, 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 i a partir d'aquí tenim la història. La pel·lícula està explicada, bàsicament tot passa això, és a dir, en una habitació d'hotel, que és la que agafen per tenir aquestes relacions. I et van explicant, és a dir, la primera trobada, la segona trobada, la tercera trobada, la quarta trobada, i això. I és, si vols, puc dir alguna pista de l'última.
Alguna coseta, digue'ns, sí.
Però de moment què? La miraràs o no?
No, ja et dic que sí, que la miraré.
A més, a
part... De veritat?
Perquè ens agrada molt l'Emma Thompson.
Molt, ens agrada molt l'Emma Thompson.
Ja que sí.
Sí.
I després del descobriment del Daryl McCormack, que és el que fa de Leo Grande, que no el tenia gens vist.
No, no.
Però que tenen molt bona química entre els dos. És a dir, això és espectacular. I de fet ja et dic, és a dir, si se'n podia fer perfectament una versió teatral.
A més, t'he dit una cosa. M'agrada molt la idea de que ell és molt més gran que ell.
Sí.
I la història d'una relació així crec que és... està poc explotada a nivell cinematogràfic, sí. Ni a nivell teatral, ni a nivell res.
Sí. De fet, t'haig de dir, que jo no ho explicaré, però que en algunes crítiques sí que això s'estava explicant. Però, si ens situem això, és a dir, les dificultats que tenen les actrius, que això ho diuen sempre, de trobar papers importants,
sí,
interessants,
sí.
I a més protagonistes, a partir de determinada edat. No només el cinema dels Estats Units, sinó també el cinema que es fa aquí a Europa. En aquest cas és una pel·lícula britànica, i ella ha aconseguit això, tenir aquest paper coprotagonista, perquè estem al 50% entre tots dos. Però bàsicament és això, és una reivindicació final de missatge, que està molt bé. I la pel·lícula passa molt, 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 molt i molt bé. Good Luck to You, Leo Grande. Es pot veure encara en alguns cinemes molt poquets, i sobretot això es pot veure a Movistar Plus.
Doncs escolta, ja tenim pel·lícula, demà sí. Farem sèrie televisiva, sí. I què? Riurem, plorarem, serà guerra...
A veure, hi ha algun moment que... Plorar, diria que no, però sí que hi ha algun moment que et quedes com amb el cor una mica encongit. I està basada en uns fets reals.
Doncs va, demà en parlem.
Molt bé.
Fins demà.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
M'agrada molt aquest tema, Jordi Ramos.
Sí.
Eurovisió.
Sí, que molta gent no sap que és d'Eurovisió.
No, no.
I t'agrada potser també perquè... Deus haver fet farts de sentir-lo. Si mires a TikTok, crec que no en tens.
No.
Però l'Instagram, els reels de l'Instagram, també s'ha multiplicat, perquè quan una cançó d'aquestes es fa viral, la gent encara la fa més viral per poder tenir més visites. Amb la qual cosa es dispara i passa el que no sé si te'n recordes que et deia l'altre dia, doncs que aquesta cançó hagi passat de quedar número 20 al Festival d'Eurovisió a convertir-se en un fenomen mundial i ser una de les cançons més escoltades de tot el món.
Sí, 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 m'agrada molt.
Clar, el tema és que ha anat tan bé que ara és d'ara s'ha convertit, o sigui, ha arribat a l'extrem de ser la desena cançó més escoltada de tota la història d'Eurovisió en Spotify.
Carai, tu. Desena, eh?
Desena.
Per tant, n'hi ha 9 per davant.
Vols saber-les?
Sí.
Doncs mira, aquesta és la 9.
Va. Aquesta també és molt maca.
Sí, era l'Itàlia d'aquest any passat. Sí. Una molt recent, que realment va funcionar especialment abans del festival, però no la única que ha sorgit també d'un fenomen de TikTok, ja veuràs. Think of Things, la cançó que portava Islàndia l'any 2020.
El Dani li agrada molt, ha dit.
I que va passar exactament el mateix que dèiem de la Rosalind, perquè també es va posar de moda a TikTok, i la gent va començar a fer aquest ball per tot arreu durant el confinament.
Sí, sí.
I aquesta també és una cançó que mai no sabrem com hauria quedat, perquè sí, era la que portava a Islàndia l'any de la pandèmia, que el concurs no es va fer. Amb la qual cosa, mira, té el seu títol, que és quedar vuitena. En
que no està gens malament.
Que no està gens malament. Anem a la setena, va.
A veure. La setena, jo l'havia explicat abans primer la d'Armènia que aquesta, però... Mira,
home, no, setena, no.
Setena.
Hero, Suècia, 2015, sí, sí. Això va ser un fenomen, ho va petar en tots els sentits, però no tant com la sisena, escolta'm.
A veure, a veure. Ala. La Marga i tot balla avui. Que és molt bona aquesta, també.
Que la setena sueca, la sisena sueca, que això és Eufòria, 2012, guanyadora, però la cinquena també és sueca.
Home! Els suecs en saben, eh?
En saben, en saben. I encara ho ampliaríem a nòrdics, perquè la quarta també és nòrdica. Una cosa que crida l'atenció, Waterloo és és la cinquena. Ens anem quatre per davant. Quina és la quarta?
A veure.
Noruega 2009.
No estem ballant tant com amb l'anterior, però és molt bona, també.
Sí, a més, tenia molta gràcia en el seu moment, aquest noi així primet a l'escenari amb el seu violí. Bueno, era un artista i va revolucionar l'estadi de mala manera, li va anar molt bé, i la prova és que s'ha seguit escoltant de mala manera. La tercera, entrem al pòdium.
Ui, ui, ui.
La tercera també és prou recent. Un fenomen que després també va ser comercial, que va ser... d'Itàlia. Mi chiede come va, sai già come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai.
Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. La Marga i jo estem una mica descol·locades, eh?
No, home,
ens
no.
Ens ha sorprès que aquesta sigui la tercera.
Bueno, això ja pot ser, també. Però pensa que el públic d'Eurovisió s'està rejuvenint. La gent que té Spotify s'està rejuvenint.
Velles i que no som d'Eurovisió, del públic. Bueno, és igual.
D'acord.
És igual, deixem-ho anar.
Fem una cosa. Rebobineu els últims 30 segons de la vostra vida.
Sí.
I us diré que això és Mahmoud. Va quedar segon al 2019 per Itàlia. Mahmoud és el que va tornar l'any passat amb aquella cançó que sentíem abans, de Brividi.
Sí, que ens sonava més, però mira.
Que ens sonava més, bueno, perquè era més recent, però aquesta va anar molt bé a Eurovisió i després va tenir una carrera comercial que durant tot l'estiu va estar sonant molt per les radiofórmules.
Vale, va,
igual és que aquell estiu us en veu anar de vacances a Honolulu o algo semblant.
Ah, exacte, Honolulu.
I allà no tenia l'èxit.
Deu ser això, deu ser això.
Anem a la segona?
Va, sí.
Va.
Els italians,
déu-n'hi-do,
eh?
Sí, 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 sí. Bueno, el grup nòrdic s'ha de dir que és molt destacat, perquè la vuitena, setena, sisena, cinquena i quarta és nòrdica, sí. Entre Islàndia, Noruega i Suècia. S'ha de reconèixer que això té força. Itàlia en té tres de les més escoltades.
Per això, per això.
I, bueno, és evident que aquesta cançó va moure una generació molt de Spotify, per tant, jo crec que té el seu sentit que estigui aquí, però... De totes les que hem sentit, a tu et sorprenia l'altra, a mi la que més m'ha sorprès en diferència és la número 1.
Ah, sí?
Jo no hauria dit mai que és la cançó més escoltada d'Eurovisió de tota la història Spotify.
Ah. Ah, sí? A veure.
No sé, a veure què me'n dius tu.
Jo tampoc hagués dit que seria la primera, però la coneixem.
Sí, és Arcade, la guanyadora del 2019 pels Països Baixos, que a hores d'ara ja supera els 781 milions d'escoltes a Spotify, convertint-se en la més escoltada de totes del doncs, festival.
Ens haurem de quedar amb aquesta, no? Per tancar el programa, jo crec que sí.
Bueno, és evident que hi ha gent que la vol sentir.
Segur, segur. Més de 700 milions. Doncs a veure, tant de bons escoltessin a nosaltres, eh? La deixem. Jordi, que vagi molt bé. Que tinguis bona setmana.
Igualment, molt bon dia.
Adéu-siau.